tertúlia. Els tenim aquí ja a l'estudi central de Ràdio Nacional. Josep Maria Camp, bon vespre.
Molt bon vespre.
Jordi Botey, bon vespre.
Bon vespre, Jordi.
Benvingut, Jordi.
Ben trobat.
Aquesta temporada és la primera vegada que estàs amb nosaltres. Què tal l'estiu? Em deies treballant molt, no?
Molta feina a l'estiu i hem passat unes calors, però si no jo tots...
No, sí.
Unes calorades aquest estiu, que déu-n'hi-do, i uns canvis de temperatura també... Molt bèsties ara al final de l'estiu, però bé, l'estiu amb molta feina i molt contents.
I tant, doncs que duri. I tu, Josep Maria, si ja vam parlar amb tu a l'inici de la temporada, crec que va ser el dilluns, el primer dia de la tertúlia.
El primer dia de la tertúlia,
ja estaves aquí amb nosaltres. Gràcies. Comentem, s'ha fet esperar, però ha arribat. S'ha anat prorrogant el que hi havia, però finalment la CAS i el Col·legi de Metges han signat el nou conveni marc que estableix la relació entre els facultatius, la seguretat social i els pacients. És una bona notícia, m'imagino, bueno, perquè d'alguna manera s'assigna, no sé si hi havia guerra, però com a mínim la pau i dir, vinga, anem-hi tots
home,
a la mà.
Home, no? Com a mínim hi ha d'haver un compromís, diguem-ne, un conveni de com has d'actuar cadascun, no? I quins drets i quins deures té també cadascun, no? Bueno, vull dir, era una cosa que és veritat, que això em sembla que feia 3 anys o 4 que estava en stand-by, no? I, bueno, finalment s'ha pogut arribar a un acord, no ho sé, veurem què és el que dona... El que dona de si, veurem quina repercussió té, també...
I quina continuïtat,
Això de cara a l'usuari, no?
Sí, el més important jo crec que és el pacient, a banda que ells estiguin contents perquè se'ls paga per la feina que fan i estan ben pagats, o com a mínim considera que és just el que fan i percebre el que toqui pel que fan, doncs home, jo m'imagino que el pacient és el que ha de tenir la sensació de dir, home, m'estan tractant bé, no se'm treuen de sobre, m'estan deixant que faci proves, que vagi metges, que vagi especialistes, que em senti protegit, segur de la meva seguretat social.
Bueno, no tenim precisament un model dolent de seguretat social a Andorra, les coses, si el comparem amb els països veïns, però sí que és veritat que tot el que és millorar, i sobretot el moment de ja no de diagnosi, sinó en el moment de recepta o en el moment de controls mèdics que siguin una miqueta més persuasius o que permetin una miqueta més els segons quins tipus de proves, sí que està bé, perquè moltes vegades has de passar segons quin tipus de controls abans de fer sobretot tipus de proves com són ara proves per la imatge de, com...
No, l'únic que necessites és una autorització de la CAS,
però has de passar a través d'aquesta autorització.
Segons quin tipus de proves.
I també està bé, no sé si aquest conveni acaba també parlant una miqueta de les tarifes dels especialistes. Perquè si ho comparem amb altres col·lectius, les tarifes dels especialistes, tot i que sóc usuari, però les trobo molt barates a vegades, no? Perquè estàs...
No diguis això, Jordi, no donis idees.
Estem parlant de que un metge generalista està cobrant, sembla que són 21 euros o...
Són 28 hores, o, 28 euros o, la visita.
O 27 ser, euros o una visita.
Em sembla que hi ha una mica un... Hi ha un barem que crec que va d'un... No sé, de tant a tant, no? Per exemple, em sembla que hi ha una mica de forquilla, tant amb el metge de capçalera o de família, diguem-hi, l'especialista.
Estem parlant que els metges aquí, la cobertura que tenen, són autònoms. És a dir, són empreses autònomes. Com a tals, no es poden ficar dins el mateix col·lectiu que una empresa pública, no? A Espanya, qualsevol metge especialista autònom, una visita no baixa entre els 90 i 150 euros. Això s'ha de tenir en compte. Sí que són especialistes que tenen un conveni amb la CAS, però al cap i a la fi no deixen de ser uns autònoms que cotitzen el que cotitzen són els autònoms a la Seguretat Social, i que el dia que es jubilin també tindran una prestació com a tals.
Mira, jo crec que el més important del sistema i el més interessant, i Déu vulgui que no es canvi mai això, no?, que és la lliure elecció de metge. Això és el principal. La lliure elecció de metge, de manera que tu vas al metge que tu hi tens confiança, que tu coneixes, que el metge
que
també...
Perquè podem escollir entre una graella de metges brutals.
Evidentment, hi ha moltíssims. Després, a partir d'aquí, és normal que sigui el metge de capçalera que et derivi amb un especialista per tenir una cobertura major, Això és correcte, eh? Uh-huh. I de totes maneres, amb el tema de les proves de l'imatge, el problema és que hi havia pacients que anaven de metge en metge i, clar, i tothom, tots els metges repetien les proves, no? Això és el que fa augmentar, diguem-ne, la despesa de la casa. Uh-huh. Una mica és controlar la despesa, fer la necessària, però no fer tampoc la que no és necessària, ni doblar-la, no? Ni triplar-la, per no res.
Bé, una bona notícia, per fi havem-vos conveni en aquest sentit. I avui ens ha dit aviam si ho enteneu vosaltres, perquè crec que costa una mica entendre-ho, malgrat, suposo que ho intenta el ministre de Turisme, Francesc Camp. Aviam, ha dit que el Cirque du Soleil, aquest darrer espectacle de l'estiu, ha deixat un impacte global net de 20 milions d'euros. Ell ho diu en el sentit de que per cada euro invertit s'han recuperat 9 o 10 euros, perquè ha generat riquesa al voltant d'aquest espectacle. I ha donat feina també doncs, a les persones que han muntat l'escenari, als treballadors que han estat allà amb el que és les graderies, amb tot el que és el sector de la restauració d'aquests dies d'espectacle. Jo cada any em sembla que és una bestiesa, però evidentment són xifres que es poden contrastar i suposo que ells... Però és com les dades, no? Segons com et va o et ve, t'interessa donar-les d'una manera o altra.
Bueno, però aviam, el que és evident és que això és quantificable, no? Després, no sé què és exactament què és el que han quantificat aquí, no? Però, per exemple, i això s'utilitza molt en empreses, sobretot amb resorts turístics, per exemple... això voldria dir estacions d'esquí, etc, no? O sigui, tu tens uns ingressos, o tens un bueno, els ingressos o unes despeses, igual, però vull dir, en aquest cas, anem a dir quina repercussió té a nivell econòmic per una empresa, per un resort, etc. No només l'ingrés directe que tu puguis tenir, sinó el que es genera a l'entorn, per exemple, les estacions d'esquí, per dir algo, o sigui, de cada euro que un turista es gasta, un usuari és igual d'una estació d'esquí, es gasta l'estació 5, gasta 3 a l'entorn, no? O sigui, al Principat.
Per esquí.
Doncs amb això és el mateix. Després tens un tema que és el fet de tenir un espectacle de renom, no? Això genera una sèrie de notícies també en mitjans de comunicació, no només d'Andorra, sinó de fora, no? Estrangers, i per tant vol dir que genera una notícia positiva que parla del país, que si aquesta notícia l'haguessis de pagar, o aquesta publicitat, quant costaria, no? Vull dir, que hi ha moltes més de quantificar, de totes més aquí sembla que s'ha quantificat, o sigui, han dit, aviam, tants espectadors amb una despesa mitjana de tant, doncs fa tant que això suposo que això és més fàcil de quantificar, no? Més tot el treball que ha representat de muntatges, etc, tots els diners. Bueno, jo em crec que el govern, clar, així de a bote pronto, diguem-ne, és una xifra que impacta bastant, no? Dius, home, 20 milions d'euros, vale? Estem parlant d'una inversió de 2 milions i mig, no? O 2.700, també, eh? Vull dir que, bueno, però jo en principi me la crec, n'hi ha que són incrèduls, jo me la crec, jo em tinc que creure el que diu el ministre i el que diu el govern, no?
Jordi.
Bé, deies al principi que no sabies com entendre-ho, no, aquesta notícia?
Sí, és que jo crec que s'ha d'explicar molt bé i potser un tall de veu de 25 segons no n'hi ha prou, no? Però si s'explica bé és el que diu el Josep Maria, segurament s'entén.
El que és indiscutible que el Cirque du Soleil té un impacte econòmic immediat sobre el Principat. Això és indiscutible, vull dir, perquè el dia que hi ha circ hi ha hotels, el dia que hi ha circ hi ha restaurants i aquesta gent prèviament han passat per les botigues i evidentment que tots no compren, però una bona majoria d'ells sí. Per tant, ara, que això sigui que li repercuteixi a les arques de l'Estat un benefici, això ho dubto molt, perquè el benefici l'ha de generar directament a la societat i aquest, pues, clar, solidàriament ho acaba repercutint amb les arques de l'Estat.
No, però... no dit benefici, que suposa un benefici
repercussió.
A nivell de govern, eh? Repercussió
però que la repercussió econòmica, si fent una inversió de 2 milions d'euros, tu te'n vas a qualsevol país del món i fent inversió de 2 milions d'euros no té cap repercussió o té una mínima repercussió econòmica immediata com la que té la del Cirque du Soleil. I jo sempre he estat un gran defensor del Cirque du Soleil perquè, precisament, aquell dia la gent veu els restaurants, la gent dorm als hotels i tot aquest personal, tota aquesta gent que hi treballa, pues, se'n surt beneficiada. Altra cosa, el que parlàveu de la producció, dels muntatges i de més, aquí sí que no, hi entraria perquè tot ha estat un pack que ve inclòs dins el mateix preu. Per tant, això no genera cap benefici en el principal ni als treballadors, però sí a la seguretat, sí a la gent que estan, o als voluntaris, o tota la gent que hi treballa en la producció externa. Però jo entenc que tot el pack de 2 milions...
Sí, s'ha basat en això, amb els, no sé si ajudants o empreses, generat, sí, a nivell de muntatges, d'estructures, etcètera,
bueno,
etcètera, no?
Està clar que la fórmula que té Andorra Turisme a Cirque du Soleil funciona i s'ha demostrat que funciona. Vull dir,
de fet, volen que vingui 2 anys més.
Home, l'impacte econòmic és immediat.
Ho han dit i ho han demanat als hotelers, a més a més. Vull dir que quan els hotelers ho reconeixen, evidentment, no tots, perquè ja pot ser hotels que no els hi arriben.
Però
no,
aquesta fórmula, quan ets cònsul de la Massana, si tu t'haguessin proposat una fórmula de 2 milions amb repercussió immediata a la parròquia, l'hagués signat de seguida, perquè quantes vegades se n'ha parlat, bueno, hem de fer una repercussió, si ens costarà 3-4 milions d'euros, però no veurem el benefici fins d'aquí, no tindrem un retorn fins d'aquí 3-4 anys, perquè es fan publicitat, o es fan events esportius, això és immediat. Per tant, jo crec que la fórmula és genial. Ara, altra cosa és que les dades s'han de quantificar, com diu el Josep Maria, d'alguna
altra manera. Però jo parlo una miqueta de es quantifiquen les dades, perquè jo com a cònsol de la Massana, l'estat cònsol de la Manzana, o sigui, eren coses que, diguem-ne, que es poden assimilar, no? Per exemple, quan genera una estació d'esquí? I també mira la despesa que comporta per un comú, no? Però quan genera també la despesa i els ingressos, diguem-ne, o tot el que genera, per exemple, els campionats que es fan, els diferents campionats que es fan de bicicletes, etc. Mm-hmm. Vull dir, un mundial d'esquí. Bueno, vull dir, tot això, clar...
Sí, té un cost, però té un impacte
ara
immediat.
Ara, és evident que per la gent de peu diu, escolta, tu, i què vol dir això? Que cada un ha gastat aquí 10.000 euros?
No,
cada
no.
espectador? No vol dir això.
Jo crec que la prova que més impacte té del país és el Tour. Crec que val 600.000 euros arribar i sortir d'aquí, i ja no et dic que passin la nit aquí, perquè... Suposo que la tornada deu ser brutal. Ja no et dic només
està
físicament...
Està quantificada, també, eh? Sí, està quantificada, eh?
Doncs deu ser proporcionalment, en un dia, en una hora i mitja, dues, cinc hores de directe per televisió, més l'impacte físic de les persones que venen
expressament al tour. Bueno, perquè s'ha de mirar l'impacte mediàtic, també.
No. És que l'impacte mediàtic és quasi bé més important, perquè un minut de publicitat a França...
Si quantifiquem l'impacte mediàtic i tot plegat, o sigui, em sembla que han repercutit positiva de més de 40 milions d'euros.
Imagina't, si no, desconeixia la dada, però clar, és el doble per 5 hores al dia, 5 hores en aquell dia, que no tot un mes de representació.
Bueno, però és clar, ja però comença clar. La presentació...
Però clar,
la... sí, però la proporció
el dia anterior
del 25% del que costa el cinc del sol.
Bueno, però no sempre es poden tenir aquests tipus de vent, ni estan disposats ells a venir tampoc.
Bé,
per tant, jo aplaudeixo, continuo aplaudint la fórmula d'Andorra Turismes amb aquest tipus d'espectacles.
Mm-hmm. Bé, parlem de l'estiu, que està sent molt bo a nivell d'entrada de turistes i de visitants, més del 5%, molts cotxes també, especialment de França, s'ha notat especialment a l'agost que han vingut molts cotxes. És veritat, escoltàvem que hi havia moltes cues a la sortida del nord,
i ara ara
molts
també.
Vehicles. Al sud també, sí, però proporcionalment sembla que aquest any han vingut més francesos que no pas l'any passat, i en proporció d'espanyols, que han vingut més que l'any passat, però la proporció és més de francesos que d'espanyols.
Clar, és que el percentatge augmenta perquè el número és inferior.
Correcte.
El seu número inferior, el percentatge sempre augmenta, però...
Perquè hi ha hagut campanyes... Pots haver perdut interès.
I també hi ha hagut campanyes publicitàries a França importants aquest any.
Sí. Aviam, les campanyes turístiques a França va arribar un moment que es van deixar pràcticament totalment de costat. Després van tornar a començar a incidir, no? I ara últimament crec que s'estan fent campanyes bastant importants a França, i això s'ha de veure
Sí, és que no es pot caure en el parany de pensar que som a Andorra i que ja ens coneix tothom.
Has de ser present als mercats sempre.
Escolteu, el dijous es parlarà la sessió de control de transferències i competències comunals, d'aquests informes sobre la constitucionalitat o no d'aquests dos punts que sembla són els més delicats d'aquesta llei. Una pregunta del PS per parlar d'això. No sé quina opinió teniu això, tu com a excònsol. Imagino que com a ciutadà ja no parlo com a excònsol. Hi ha com ganes de que s'acabi ja, no? De que finalment això ho tanquin. I també no sé si tens la sorpresa, el dubte de per què ha sorgit això al tram final, quan només quedaven uns arrells perquè això s'aprovés.
Aquesta era una aposta personal del cap de govern d'arribar a un acord, però amb l'objectiu, jo crec, una mica d'agafar i dir, aviam, aquí, com que es dispara molt els finançaments, o sigui, dels comuns, el que hem de mirar de buscar una fórmula per què no passa, o sigui, fica un tope, fica una barrera. I això jo crec que és un error, no? Vull dir, el fet de una mica d'algunes competències, de revisar les competències i tal, jo no li veig tant problemes, sempre i quan pues, hi hagi un acord per les dues parts, no? També s'ha de veure després l'eficiència, no? Com el servei d'atenció domiciliari i tot això, a veure què és el que passarà portant el govern quan el portava cada comú. Però després sí que hi ha coses, hi ha ara temes que afecten directament a la Constitució, no? Com és la cessió de terrenys. Els terrenys públics, els terrenys de les parròquies, són terrenys que pertanyen al comú. Per tant, el govern no pot, diguem-ne, usurpar a la seva bola un terreny comunal per fer un equipament quan li dona la gana. No, o sigui, ha de seguir un procés. No vol dir que els comuns, evidentment, el cedeixin i tal. Podria dir, no, el govern agafa un terreny i aquest terreny és per fer un equipament al govern, l'equipament que vulgui ell, a la seva lliure... Però
tu vas tenir les teves carns, no? El Museu Gueri.
Aquest és el problema.
Però t'ho encantat, el comú normalment estarà encantat de cedir aquells terrenys per una infraestructura,
bueno,
perquè
depèn,
li donarà riquesa
que
a la parròquia.
Si volen fer una depuradora o volen fer segons...
una central elèctrica.
Un centre de reciclatge, una central elèctrica, no? Vull dir, segons quin tipus d'equipament, doncs evidentment no. Vull dir que entre els comuns i el govern hi ha d'haver una solidaritat, hi ha d'haver una corresponsabilitat també, això és més que evident, però que cadascun té els seus drets i les seves obligacions.
Estem d'acord.
Tu mires com a ciutadà, no tant com a excònsol.
El César, el que és del César, el que sí que està clar que és que sempre hi ha d'haver un òrgan superior que velli pel benestar del país en general, no? Perquè està clar que cada parròquia, tot i no voler-ho ser, tots som una mica parroquialistes, no? El que és d'ordino és d'ordino i el que és d'encamp és d'encamp. Per tant, trobar també l'equilibri entre on col·loques, no? O on poses els diferents edificis o els diferents serveis, sí que jo crec que ha d'estar una miqueta més de la mà del govern. Sí que probablement no serà mai sempre a gust de tothom, però sempre hi ha d'haver un òrgan superior que dicti aquest tipus de...
No, això és evident, però vull dir que...
Unes lleis d'expropiació i existeix el diàleg,
que sí,
i existeix
que...
la manera
no, no,
de fer
no, no,
les coses.
No, i el
coses.
Govern per fer l'expropiació. Estem parlant de terrenys públics.
Sí, de terrenys públics, bueno, és que es poden expropiar. Són públics, però són comunals.
No, els terrenys comunals no els pot expropiar el govern. O sigui, ha d'arribar a un acord perquè el comú li cedeixi aquell terreny públic, cuidado, sigui comunal o sigui un terreny que hagi obtingut per mitjà de la via de cessió obligatòria per al desenvolupament d'una unitat d'actuació, no? De la llei del sol, en base a la llei del sol. No hi ha d'altres alternatives. I jo penso que es pot fer, això no hi ha absolutament cap problema. Ara, voler-los tenir és com si dius, escolta, bueno, és que els recursos, per exemple, que emanen de la terra, com l'aigua, que pertany també al comú, bueno, se l'apropi el govern. Clar, no, cadascun té el seu.
Bueno, és que, per això dic que potser no cal ser tan parroquialista i pensar una miqueta més en la visió general del país, vull dir, perquè tot el que es fa, tot el que es fa, totes les decisions que es prenen el govern es prenen conjuntament amb les 7 parròquies, no?
Totalment d'acord, vull dir que s'han de complir la llei.
El que sí que serà la llei, el que pot beneficiar alguns, pot molestar els altres, això sempre ha sigut així.
Ara, el que no poden fer és una llei que abans d'aprovar-la resulta que hi ha un informe que diu que és anticonstitucional.
Bueno, que hi ha indicis, ja veurem el contrainforme.
Bueno, això ho diu un senyor que ha estat aquí, a dins de, que va ser un dels redactors de la Constitució, vale, i que va ser president...
I si el contrainforme d'un senyor que no es diu Aparicio també diu que és constitucional?
Pot ser.
Llavors ja estem en el debat? Llavors,
pot ser.
Que la línia és fina...
Aleshores és diferent. Però bueno, d'entrada vull dir que compte. Sí. Ara, el que està clar que no es pot aprovar la llei,
ja. No.
Que sigui anticonstitucional.
I ara què faries? Pararies abans que aquests informes se sàpiga el què?
Evidentment.
Perquè si no, potser hem de fer marxa enrere,
clar,
si aprovem la llei.
Evidentment.
O posar algun tipus de...
Però és que si no, hi haurà el partit polític de torn que pot presentar un recurs al Tribunal Constitucional i es carregaran la llei, o es carregaran l'article aquest de la llei.
Uh-huh. I ha d'aprovar-se un 2/3 parts, aquesta llei. Clar, llavors igual hi ha partits que no estan d'acord i no...
Evidentment.
Pinta per llarg, això.
Us deixo un minut i mig. Catalunya, què?
Visca Catalunya.
Visca Catalunya.
I visca Andorra.
Què passarà diumenge? Ara diuen que han de presentar els col·legis el divendres, que allà no entri ni surti ni ningú, ni urnes, ni...
Ho veig negre. Això em recorda molt a el que explicaven els meus pares, no? Que tenien un veí que havia fet unes octavilles on posava Viva la República, i el van agafar, el van tancar i el van matar, no? Per fer aquestes octavilles. I ara no estan matant a la gent, però els estan perseguint pel mateix. Vull dir, els drets fonamentals de les persones estan violant de totes maneres, legal o il·legalment, constitucional o anticonstitucionalment, però els drets fonamentals de dret d'expressió s'estan vulnerant contínuament. Al marge de l'opinió que tinguis, sigui un sí o sigui un no. Vull dir, el que està fent a l'estat espanyol i el constitucional, els hi caurà com una pedra a sobre, perquè jo crec que el món no els hi permetrà. Vull dir, Occident això no pot permetre, no?
Que passa que ningú prengui mal, sobretot.
Confiem que no.
Aquesta és la por que tinc jo, no? Que vull dir que això és més aviat s'assembla amb una guerra civil. Jo crec que, de fet, el govern d'Espanya aquí no ha entès bé
aquesta és la clau. El govern d'Espanya no ha entès bé el que està passant a Catalunya.
I, per tant, això només se soluciona amb diàleg.
Un diàleg que tindrem amb vosaltres dos en una nova tertúlia. Josep Maria Camp, gràcies. Jordi Botey, gràcies.
Gràcies a tu.
Fins a la pròxima, senyors. Nosaltres tornem demà a les 7. Que vagi bé. Adéu.